Jordi.
Sí, avui us vull explicar la història de Justin Sacco i per què és rellevant per aquesta secció. Ens hem de situar al desembre de 2013. La Justina aleshores era la directora de comunicacions corporatives a una empresa americana, IAC. Perquè us feu una idea, IAC és una empresa que té més de 7.000 treballadors, la seu a Nova York, és una empresa gran, per tant ella tenia un càrrec important. Doncs bé, era el desembre, s'acosta Nadal i la Justine, que és sud-africana, doncs, com molta altra gent, decideix anar a casa a passar les festes en família. Doncs bé, la Justine emprèn el viatge el dia 13, és un viatge a Nova York, Ciutat del Cap, fent escala a Londres, i a Londres, tot i que no té massa temps, és una connexió curta, doncs se li acudeix fer una piulada que diu: vaig a Àfrica, espero no enganxar la sida, és broma, sóc blanca. Clar, és un...
Ho tenia tot, aquest tuit ho tenia tot.
Ulls oberts.
Clar, això que potser podria ser una broma...
No.
Segurament era una broma.
Era una broma. De fet, val la pena dir que ella ja tenia un historial de piulades suposadament humorístiques que no feien punyetera gràcia, que no les entenia ningú. I també val a dir que ella, en aquell moment, tot just tenia oficialment 170 seguidors, segurament menys, estem parlant fa gairebé 10 anys, no? Però, bueno, ella fa aquesta piulada, tota satisfeta.
Ella a Londres, eh?
A Londres.
Jordi, o sigui, ella aprofita l'escala i fa aquesta piulada.
Jo crec que... perquè diuen, revisant articles, diu que va fer una connexió molt ràpida, és probable que el fes ja asseguda a l'avió.
Val.
Allò que, mira, fas l'última coseta i poses el telèfon en avió. I això va ser el drama, no? Perquè llavors ella comença a la segona part del viatge, de Londres a Ciutat del Cap, és un vol bastant llarg, 11-12 hores, i no se n'adona que la seva piulada s'està fent viral, no? Perquè tot i que ella tenia molt pocs seguidors, un dels que la seguien sí que en tenia molts. La repiula, una persona que tenia més de 35.000 seguidors, i allò, bueno, corre com la pólvora, podríem dir que s'obre la caixa dels trons, i la Justine en poc temps esdevé la... llavors no es deia trending topic, però bueno, avui dia diríem que era la primera trending topic a tot el món. No només això, sinó que ben aviat es crea el hashtag aterratge, la Justine, Justin Landed. Yeah.
Mig món ho volia saber.
Sí, sí.
Tothom que estava connectat a Twitter estava atent.
De fet, a veure, ara és molt difícil trobar les piulades originals perquè es va esborrar aquest compte, però si busques hi ha captures i el hashtag anava que volava. De fet, hi havia gent esperant l'aeroport.
Mai millor dit, Jordi.
Sí, sí. Llavors ens podem imaginar l'escena, no? Aterren i...
És que imagina't.
No, espera't, perquè com fem tothom, no? Allò que et diuen, encara no connectis el telèfon, però bueno, a la que estàs ja fent el taxi, tothom està posant el telèfon i li comencen a entrar, no uns quants missatges, ni milers. No, jo crec que més que desenes, centenars de milers de missatges a entrar-li al mòbil així de cop. Ella s'adona que la vessada... no? Que s'ha convertit en l'objectiu d'una mena d'onada global de rebuig, i intenta disculpar-se, intenta arreglar-ho, però ja ha fet tard.
O sigui, no va fer com l'Iker Casillas, no se li va acudir dir que és que hi havia algú que havia entrat al seu compte. Això encara llavors fa 10 anys ningú pensava.
No, de fet la seva millor amiga havia intentat fer contenció de danys durant el vol, però esclar, el compte era de la Justine, no? La va trucar quan va calcular quan arribava, la va trucar de seguida, i et dic, ella va començar a donar-se, ostres, aquest cop l'he vessada, no? Però no era conscient de fins a quin punt l'havia vessada, no? Heu de pensar que ella és blanca, no? I la seva família, òbviament, també. Però, malgrat això, la família tots són seguidors del Congrés Nacional Africà, el partit de Nelson Mandela a l'Àfrica. De fet, es veu que hi ha una tieta seva que s'havia significat molt en la lluita anti-apartheid. Clar, la família estava molt disgustada, eh? Aquesta mateixa tieta. Es veu que li va dir, literalment, has tacat la reputació
la família,
de la
no?
família. Sí, sí. No, és clar, vull dir... les bromes fora de context poden ser terribles, no? I en aquest cas ho va ser. Una altra qüestió important és que en aquells moments ja la seva empresa, IAC, tenia sobre la taula el seu acomiadament. Perquè és clar, vull dir, tenir de directora de comunicacions corporatives a una persona que o bé era tan insensible i o no entenia el funcionament de les xarxes, doncs no feia quedar la companyia en gaire bon lloc.
És que és curiós, perquè era la directora de comunicació, que no és que diguessis la responsable de recursos humans, que potser també hauria de tenir aquesta sensibilitat, però dedicant-te a la comunicació, a més una empresa tan gran, no? on qualsevol detall és important.
Bueno, a veure, ella era de comunicacions corporatives, potser el tema així de missatges d'empresa el controlava més. Jo crec que no entenia que una de les coses de les xarxes, és a dir, vosaltres que sou del món de la comunicació, sabeu que una qüestió molt important és el codi. És a dir, que tant l'emissor com el receptor comparteixen un codi per entendre què s'està dient. O si no, si ens estem mirant cara a cara, l'expressió facial, l'entonació, dona molta informació per acabar d'entendre. Però tu envies una piulada com aquella, per molt que ella digui que volia ser humorística, home, així és, literalment, és molt racista i molt insensible. No. Per tant, jo crec que ella no entenia les implicacions de... Twitter aleshores era molt menys gent, tampoc, no ho perdem de vista, no? Mm. Però vaja...
I tampoc érem conscients dels efectes i aleshores, no? Perquè estem parlant de 10 anys, no?
Pràcticament. Jo crec que hi havia indicacions, perquè, esclar, jo el primer compte de correu electrònic el vaig tenir el 93 i ben aviat ja vaig tenir la primera enganxada.
I amb qui t'escrivies? Perquè el 93...
Estava fent un màster a Estats Units i un professor, com a part del curs, ens va donar a tots comptes per, diguéssim...
Aquesta eina.
Comentar la classe després de classe. Llavors, alguns fèiem servir el nostre nom i bona. Altres no. I ja llavors vaig aprendre que els que no feien servir el seu nom doncs no tenien gaire filtre. Oi? I vaig començar a adonar-me que coses que cara a cara eren bastant impensables en l'àmbit digital era molt fàcil que passés. I entre elles, una de les lliçons més importants és que l'humor viatja malament.
Mai millor dit de nou, Jordi.
Sí. No era intencional, però m'ha quedat
bé. T'ha quedat molt bé. Però escolta, la tragèdia de Justí és que no acaba aquí, però
no.
Xicot, em sembla que també...
Sí, el seu xicot la va deixar. A veure, heu de pensar que ella estava molt ben considerada com a professional. Per tant, durant al principi, es veu que va tenir bastantes ofertes d'altres empreses que van dir, bueno, si aquests t'han acomiadat, pots venir amb nosaltres.
Clar.
Però va tenir la mala pata que un bloguer americà, que es diu Sam Biddle, la va convertir en el seu cap d'esquila. I cada vegada que detectava que hi havia alguna empresa interessada a contractar-la...
Ho deia.
Sí, ho esbombava... Clar, llavors... les empreses la va convertir a tots els efectes en una mena d'empestada. Què va haver de fer? Doncs la Justina al final se'n va anar a fer de voluntària per una ONG a Etiopia, a Addis Abeba. Va estar uns anys treballant allà, ja un cert final feliç, tot i que li va costar molt, ja cap d'un temps va tornar als Estats Units i ara és la cap de comunicació de Match Group. Match Group és una empresa d'aquestes que t'ajuda a trobar parella per internet. O sigui que suposo que tota aquesta experiència ara li serveixi per evitar...
Per poder...
Sí, ficar-se peus a la galleda com vam fer aleshores, no?
Per tant, ha remuntat. Ara, el que tinc ganes de saber és si la Justine segueix amb compte de Twitter.
No l'he trobat. Hi ha un munt de Justine Sacos. Alguns clarament diuen que són fake... Però jo crec que ella, si té un compte, no fa servir el seu nom, perquè, home, ha sigut molt dur per ella. Vaig llegir una entrevista fa uns anys i la noia estava feta a miques perquè ningú volia saber res d'ella, ni a família, ni xicots, ni feines.
Jordi, per què ens has explicat aquesta història?
Val, doncs perquè per nosaltres, recordeu aquest centre d'estudis postnormals amb el que col·laboro, va ser una mena d'epifania. Va ser una de les primeres vegades que ens vam adonar que en els temps postnormals el canvi funciona o es comporta de manera diferent. Per exemple, la velocitat. És a dir, penseu que tot això passa pràcticament en menys de 24 hores. O sigui, ella, per una piulada, i amb una cosa que s'esdevé a una velocitat cegadora, va estar a punt d'arruïnar la seva vida. I això és una cosa que cada vegada veiem més. Les coses canvien molt ràpid. És a dir, a vegades seguim fent previsions, com si les coses haguessin d'anar més lentes, i cada vegada veiem que tot pot anar molt de pressa. Per tant, el primer gran tret del canvi en els temps postnormals és que és molt ràpid, molt veloç. I això vol dir que fer com feien abans, fiar-ho tot a la nostra capacitat de reacció, velocitat de reacció, cada cop és més arriscat.
I es pot preveure què anirà ràpid i què no anirà tan ràpid?
Jo crec que ara has de partir de la base que tot va ràpid. Perquè recordeu que la setmana passada parlava de la complexitat. Una de les raons perquè el món s'ha fet més complex és perquè estem connectats. Es parla de hiperconnectivitat. Quan tot està tan connectat, a més amb tecnologia digital, que és pràcticament instantani, tot viatja molt de pressa. La informació entre que es genera i que algú la rep és pràcticament instantani. Per tant, hem de partir de la base que avui dia tot tendirà a anar ràpid, o si més no, més ràpid que abans.
I per tant, el que tu dius, no? Que el món encara és més instantani, les conseqüències també?
Bé, les conseqüències, hi ha una altra qüestió que això ens va ajudar a entendre, que és, en els temps postnormals hi ha una manca de proporció gairebé absoluta entre causa i efecte. És a dir, aquella idea de que fenòmens petits tindran efectes petits ha saltat pels aires. Avui dia tot pot tenir uns efectes molt importants, i això té a veure amb el que també explicava a la vegada anterior del caos. Caos, tècnicament, no en el sentit de llenguatge vulgar, vol dir sobretot comportament no lineal. És a dir, que no hi ha proporció entre la causa i l'efecte, que allò que entra, independentment de que sigui gran o petit, no determina que el que es produeixi sigui igualment gran o petit. Al contrari, és a dir, més aviat les coses petites tendeixen a desencadenar grans efectes. I aquest cas és boníssim. És que és un cos de piulada.
Sí.
És que no té ni, em sembla, 100 caràcters.
Sí, els 140, no? Que eren
al principi.
Bueno, clar, al principi podia ser fins al 140. Ella no sé quants.
Ella ni això.
Igual no arriba al 140.
És una
no?
cosa... I dius, encara que sigui desafortunat, encara que sigui poca solta, encara que fos efectivament racista... Realment hi ha perquè, és a dir, merita que això tingui unes conseqüències tan grans. Bueno, és això el que estem descobrint, no? Que avui dia hem d'anar amb compte perquè no podem pensar que una cosa, per ser petita i local, es quedarà en uns efectes continguts i petits, també.
I ja sabeu quan és que, per exemple, diferents causes similars, perquè algunes causen uns efectes, tenen una conseqüència que sí que té molta repercussió i unes altres no, perquè ara, abans dèiem l'Iker Casillas, la setmana passada, que sí, no? O dilluns, sí. Tot just va ser, el dilluns. Cap de setmana, era notícia perquè també per una piulada que la xarxa va considerar que era desafortunada, i a partir d'aquí va ser quan ell va dir que l'havien... Que algú havia agafat el seu compte.
L'havien hackejat.
A veure... Però no ha passat gaire més cosa. Només que la gent potser ha començat a mirar el compte de TikTok de l'Iker Casillas i pensa que està passant per una mala època.
Jo crec que ara també hi ha una altra qüestió, que és les coses passen ràpid, però també s'acaben ràpid. Fixeu-vos, ja fa molts anys hi havia el Neil Postman, el teòric aquell de la comunicació, que ell parlava de la lògica dels titulars, no? És a dir, fins i tot ell va anticipar que com que la seva mort no seria un titular, ningú se n'adonaria, i efectivament vam trigar bastant a saber que havia mort. Per tant, avui dia amb les xarxes tot té potencial per esdevenir un titular, però la competència és tan alta que contínuament està reemplaçat. És a dir, això no fa més que reforçar la idea aquesta de la velocitat, no?
Clar, Jordi, amb el cas que ens has portat avui de la Justine Sacco, també volíem preguntar-te com ho veus tu, el fet de que, i ara la Olga també ens posava l'exemple, no?, d'Iker Casillas, també un assumpte pendent que tenim és el fet de poder educar-nos, de com podem educar la comunitat digital en la tolerància del que va ser, en el cas de la Justine, un error, en el cas de l'Iker Casillas... aquests judicis digitals que derivin en conseqüències, que també són les conseqüències, que pot arribar un moment que estan fora de control?
A veure, aquí hi ha diverses coses. D'entrada, estaria d'acord amb vosaltres en el sentit de que necessitem madurar el nostre coneixement i el nostre ús de les xarxes. No deixen de ser una eina molt nova i encara n'estem aprenent. A veure, jo crec que hem de poder tenir la capacitat de que si una piulada ens sembla racista, homòfoba o el que sigui, poder-ho dir. El que passa és que sí que és cert que, sobretot Twitter, el fet de ser un missatge tan condensat, ara tenim més caràcters, però vaja, el matís sempre es perd. Llavors, es facilita molt que cadascú entengui aquell missatge de la manera que vulgui. Jo crec que aquest és el veritable perill, no? Llavors, això què fa? Que en algunes xarxes veiem, no? La gent tendeix a com a quedar-se amb bombolles de gent que pensi més o menys com ells, perquè així ja saben que més o menys el que es diu sempre va en la mateixa direcció. Això és un perill perquè, per una banda, doncs, perds una certa connexió amb la realitat, és a dir, fixem-nos, per exemple, amb els MAGA, els seguidors de Trump als Estats Units, MAGA és el de Make America Great Again, Tu llegeixes alguna de les coses que diuen i dius, aquesta gent viuen fora de la realitat, no? Bueno, viuen en una realitat paral·lela. Justa. Llavors, clar, més tenen alguns canals importants, com Fox i altre, però en realitat hi ha coses que, a vegades, allò que algú els entrevista i t'adones que van molt perduts, no? Això és un perill. Jo crec que, jo, per exemple, em forço a seguir gent amb la que sé que no estic d'acord.
I com va l'experiència?
Bueno, té alts i baixos, no? El que passa és que abans de piular alguna cosa m'ho penso 2, 3 i 4 vegades. I a més, com que jo el meu compte va amb el meu nom, sempre penso, si és una cosa que li diria a la cara, em sento còmode de dir-ho. Si no, no. I sempre procuro, en alguns casos que no estic segur, deixar una porta oberta. Perquè a vegades m'he trobat, no?, que gent que volia dir una cosa i coi, allò que vas ràpid, a més amb els telèfons, que és un drama, escriure per mi, vaja, i diuen una cosa que no. Però, amb tot, el que és important, i jo crec que això estareu d'acord amb mi, és que les xarxes han democratitzat l'accés a la informació i la possibilitat de comunicar-ho. I ara estem com una miqueta embriats. No? Tothom se sent emissor, tothom vol sentar a càtedra, i no tothom té coses a dir. Oi? Llavors, com a conclusió, diria que ens falta una miqueta de temps. O potser no tan miqueta, però en qualsevol cas crec que necessitem temps per madurar l'ús d'aquesta eina.
Llavors, la Justine Sacco, podríem dir que va tenir mala sort, que va enganxar l'inici d'aquesta velocitat supersònica de la postnormalitat i, per contra, la conseqüència també va ser, no sé si desproporcionada, però considerable, i en canvi no es va oblidar ràpid, que és una cosa que passaria ara. O sigui, la va enganxar com en un moment d'impàs.
Bé, jo crec que va ser una mica imprudent. I a més, coi, ja havia vist que algun dels seus tuits no funcionaven. Doncs, vull dir,
es va arriscar, clar.
La primera vegada és un incident, la segona és una coincidència, la tercera ja és una tendència, no sé com dir-vos, no? Però sí, jo crec que en el seu cas va tenir especialment mala sort per al blogger aquell, el Sam Biddle, que sí. La va estar... Clar, si tens la mala sort que una mena d'assetjador
continua,
persegueix, i això, malauradament, les xarxes també ho facilita molt. És una altra... és a dir, el tema de l'anonimat, que per algunes coses és molt alliberador i fins i tot empoderador, per altres també té aquestes implicacions més fosques.
Jordi, per treure una conclusió de l'exemple que ens has portat avui de Justine Sacco, què hi podem fer amb tot plegat? Ara estàvem parlant d'aquest sentit de proporcionalitat o no a les xarxes.
Jo crec que no hem de tenir una visió com temerosa, sinó senzillament prendre consciència. És a dir, és com el primer dia que agafes un ganivet, doncs allò talla. Doncs no per això el deixaràs de fer servir, l'agafes per una banda i el fas servir per una altra. Per tant, hem de prendre consciència del que són les xarxes, mirar d'extreure'n el potencial positiu, que n'és molt, i ser una mica prudent. Vull dir, la prudència, al final, allò que deien els avis, no?, que la por guarda la vinya.
estat d'un plaer. No sé, Olga, si tu volies afegir alguna coseta més.
Res, però... jo em quedo pensant. Que es dona per pensar molt.
Deixeu-me fer una, un anunci. La propera setmana vull parlar d'una altra història, de com un pastor va posar, diguéssim, va crear molts problemes a la primera potència mundial.
Un pastor?
Un religiós, eh?
Un pastor religiós.
D'una congregació extremadament petita.
I va posar entre les cordes?
Ui, va crear un gran problema als Estats Units.
Mare meva, ara ens deixes?
Ara començarem a buscar.
A punt, clar. Jordi Serra, Jordi Serra, prospectivista i professor de Blanquerna a la Universitat Ramon Llull. Un plaer, com sempre. Gràcies.
A tu, a vosaltres. Bon dia.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.